11:07, comença aquí l'espai de grups municipals. Avui el dedicam a xerrar una estona més per Sa Pobla amb el seu portaveu, Toni Simó. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
28 d'abril, què has de fer?
Doncs pareix que mos han compromès una altra vegada més a votar.
Electoralment.
Electoralment.
Millor 28 d'abril que aquest superdiumenge?
A nosaltres, com a partit petit, sí.
Sí, no?
Sens dubte, sí. Mm.
Molt de partits estan d'acord en que un superdiumenge no hagués afavorit gens a unes eleccions municipals.
En els partits petits, que hi ha una gran dificultat d'aparèixer en els mitjans estatals, una gran impossibilitat, doncs hi ha un benefici que no estigui en aquest superdiumenge, perquè les circumstàncies han fet que hi hagi, a part de les eleccions municipals, evidentment les del Consell i les del Govern, també les europees, que fins i tot les europees els avaloren positivament, perquè seran les europees, espero, amb més participació de la història, perquè la participació sempre solia ser bastant residual a les europees. En canvi, si els combinem amb unes municipals, espero que la inèrcia de votar doncs també no dreixi les votacions europees. Sempre són com les oblidades.
Sí.
I a les estatals, doncs, hauria estat un altre mes que en altres, com t'he dit, mos invisibilitzaria abans que mos apoderaria, no? I en aquest cas ho veig més positiu que sigui 28 que no sigui 26 de maig.
En tot cas, 26, repeteixes candidatura a la valia a l'Ajuntament de Sa Pobla en aquestes eleccions municipals, així ho va decidir l'Assemblea de Més. Animat ja de cara a les eleccions.
Efectivament, ara mos queda la cursa cap a la diada electoral i mos presentam amb la mateixa il·lusió que en el 2015, però sobretot amb un aval de 4 anys de compromís que ha estat millorar el nostre poble, i així ho hem fet cada dia. Les tres persones que van sortir escollides en el final, bé, que el nombre de vots mos va donar la possibilitat de ser tres en representació del municipal de Més per Sa Pobla, doncs no m'ha aturat d'insistir en que sempre les coses se poden fer millor de com els han trobat, i així ho hem intentat.
Trobes que teniu marge per créixer?
La intenció sempre, a part de créixer, no només és créixer sinó guanyar, no? Si no, perquè te presenten unes eleccions. Més per Sa Pobla, ja com he dit, me vaig presentar en el 2015 amb aquesta il·lusió que em marcava una necessitat de canvi imminent, i crec que la gent va entendre la voluntat de canvi. I enguany no només mos presentam amb un estadi diferent, sinó amb la voluntat de guanyar aquestes eleccions, i no només mantenir, sinó també créixer, evidentment.
Com veus el panorama electoral, poble?
El panorama electoral, poble, doncs encara descol·locat, perquè no tenim les cares visibles de tots els partits. Simplement són intuïcions, molt probablement el Partit Popular presenta la senyora Rodríguez, després Namir del PSOE, i encara independents PIN, l'únic que sabem és que estan separats, però no sabem exactament quin candidat, tot i que és molt probable que serà en Biel i en Llorenç, pel que sé. I després hi ha la gran incògnita si dos partits que no tenen gens de contacte local, són partits que estan de fora de l'era municipal, per així dir-ho, que són Ciutadans i Vots, que no sabem res d'ells. Només sabem, que se presentaran... Bé, també són rumors.
Rumors,
sí. Sí, en el final no hi ha res definitiu. Com a molt hi ha una pàgina de Facebook que si un vot se poble i ja està. No? Però de totes maneres, i me torno a reafirmar, és que són un partit que estan descol·locats de l'era municipal i també estan descontextualitzats a la vegada.
Per tant, tenim alguns incògnites encara per desvetllar, però bé, no queda massa per començar a saber quins seran els rostres el candidat a Baldes i Baldeses de Sa Pobla.
I això dificulta tots els pronòstics que puguis fer, perquè en el final el candidat i la candidata o la candidata són elements importantíssims per fer pronòstics, però ja t'he dit, fins que no tinguem els candidats no podem fer pronòstics.
És així, si vols poden xerrar d'una notícia important relacionada amb l'educació d'aquestes darreres setmanes. Va avançant tot el tema del concurs, ja hi ha Solà, en aquell moment es trobava tot això en tràmits més bé tècnics administratius per poder acabar aquest concurs, ja l'adjudicació pendent d'aquest interès general. Però la notícia que també hem de destacar i que volia comentar amb tu és tot el tema de Cancer Prim. De quina manera poder acollir de forma provisional els alumnes d'aquesta futura escola de Sa Pobla?
Mm-hmm. Sí, per una banda, tots els tràmits administratius des de l'administració pública municipal ja estan fets i ara quedava fer els temes més burocràtics de propietat i això que ja correspon en aquest cas a la propietat en qui va guanyar el concurs. L'altra part és que per una vegada que tenim el solar i ja començàvem a caminar el que és l'escola, després de 10 anys d'aquesta necessitat, que ja quan s'ha fet son basc, que ja era una necessitat imminent tornar a començar una escola nova, doncs després de donar sortida en aquests 10 anys de demanda, doncs donem sortida de forma compromesa, una, per una banda, tant a nivell dins l'àmbit municipal com dins l'àmbit de conselleria. Mentre la conselleria està preparant tota la paperassa i tot el projecte per fer solar, després també tenim nosaltres, ens vam oferir la possibilitat de deixar un espai a la conselleria per poder desenvolupar el que seria el nou centre. I des de més per sobre hem tingut molt clar que sempre aquesta vida és un poquet conductor al camí perquè això se fes. Per una banda, Cancer Prim dona servei o donaria servei a dues aules, en aquest cas, que ens podria donar peu a l'inici del nou centre. Què passa? Quan adquirim Cancer Prim, o quan la conselleria adquirís que Cancer Prim, ja començarà a generar escola de centre, per tant ja no serà virtual, sinó que serà físic, i a més podrà crear un projecte de centre amb un equip directiu ja format. A més, en la conselleria vam arribar a l'acord que nosaltres licitíem aquest espai, que ja com he dit faríem dues aules i el que és el pati de vora, l'edifici petit de Cancer Prim, hi ha un parc i aquest quedaria tancat perquè la gent no hi pugui entrar, se farien dues obertures per tenir claror natural i a més se faria un mòdul d'aula prefabricada en aquest cas per fer la sala de psico, perquè l'extensió han de ser bastant més grosses i no molt basta. Per tant, les obres començarien per maig i per setembre ja començaríem a tenir el curs educatiu amb aquest nou centre, que com dic, en resum, és, si l'Ajuntament els cedia aquest espai, doncs tenien primer de tot codi de centre, per tant, la gent que matriculi ja matriculi realment en el nou col·legi i a més, l'equip directiu que entri allà ja podrà desenvolupar un programa o un projecte educatiu de centre que li permetrà desenvolupar-lo després quan l'escola ja estigui feta. Per tant, així ja consolidam i començam a mantenir un compromís sòlid cap a la nova escola.
També se va arribar al compromís el manco de forma virtual, la podeu veure una mica a l'avantprojecte de com serà la futura escola i com serà aquesta educació de Can Cirera Prim. Jo crec que també és una cosa important pels pares a l'hora de fer aquesta prematrícula, que s'avança una mica, serà final de març.
Sí, correcte. Això va ser la setmana passada, concretament, que vam xerrar amb la conselleria, precisament perquè aquest avantprojecte, de fet, la setmana passada que vam tenir la reunió, els divendres també ja vam venir aquí a veure l'espai, jo ja havia anat, ja els havia acompanyat una vegada, que vam anar a veure diferents espais de la Pobla, veure quin era més convenient. I al final vam veure que, evidentment, era Cancer Prim, perquè, a part de que és un parc, aquell espai que seria simplement xapat-lo per la meitat, ja farien tres aules, més aprofitaríem el bany i un despatx. Això, el que ja està fet, se faria una obra sobre el que ja està fet i, com he dit, s'obrien les obertures per fer finestres i això. I a partir d'aquí, com t'he dit, és el compromís cap a tenir una escola sòlida o una escola física per poder després desenvolupar l'escola nova.
Sí. Ara, si vols, podríem passar a parlar d'una sèrie de punts que vosaltres aneu destacant estàs en precampanya, diríem, i ja heu començat a fer una mica de balanç sobre aquesta legislatura. I si vols en fem un repàs. Crec que ja n'heu destacat 12 de fets importants en aquesta legislatura. Sempre comencen en gràcies a tu.
Sí, sí, sí.
Gràcies a tu és l'inici de la frase en què resumiu els fets destacats per vosaltres en aquesta legislatura. El primer parla d'economia. Han reduït el deute municipal a més de la meitat en 4 anys.
Sí. Ens encanta interpel·lar la persona, el ciutadà o la ciutadana que llegeixi això, perquè creiem que nosaltres estem aquí, creiem no, i estem convençuts que estem aquí perquè deixar les coses millor com, de com els han trobat, i per això la gent ens va votar. I la gent que estigui indecisa votant-nos o no, doncs crec que és una manera per explicar què s'ha fet de l'Ajuntament. És fàcil que normalment hi hagi una esfera negativa dins la valoració del polític i això, i crec que és molt important perquè les valoracions sempre són subjectives, per això són valoracions que fa un sobre l'entorn, i crec que aquestes etiquetes que han volgut fer per xarxes socials de qualque manera resumeixen petites accions que s'han fet. Ja quan vaig començar vaig dir que seria la legislatura de les petites coses, perquè les condicions econòmiques eren nefastes i han començat a fer cosetes que ja t'he dit que han fet la legislatura de les petites coses, però dels grans triomfs. L'escola, aquest exemple de la ràdio també crec que és un exemple, perquè hi havia una ràdio però ni se sentia bé, estava mal connectada, no sé què, ara és legal, tenim un equip de professionals treballant-hi. Doncs això són coses que crec que s'han de mostrar i fer entendre que aquesta valoració és gràcies a tu en el context general, que evidentment interpel·la més, però també interpel·la el grup d'Espacte, que nosaltres com a bons demòcrates hem volgut mantenir aquest clima d'entesa cap al compromís de treballar per al nostre poble, no? Com deies, han reduït més de la meitat el deute perquè ha hagut un compromís de fer una despesa correcta i adequada a les necessitats. No malgastar ni un duro, ni un euro en aquest cas, i sobretot treballar per millorar petites coses que tenen fruits molt positius. Per exemple, les fuites d'aigua, que de cada 8 litres, si no recordo malament, perdem entre 9 i 10 tassons, és moltíssim. Doncs això són petites accions que han detectat fuites. Crec que això és un exemple que resumeix tota aquesta forma de veure la nostra la nostra forma de veure política, no? I pensam que amb aquesta detecció de les fuites doncs, tenim detectat alguns llocs on s'hi perd més aigua, i són petites accions i les reparacions són molt més barates que haver d'intervenir tot, no? Per tant, lo del deute és un exemple que ja, com he dit, interpel·la a tots els grups polítics i han canalitzat aquest triomf, aquesta bona praxis per poder desenvolupar el que nosaltres hem fet la campanya gràcies a tu, no? I enfrontam per una banda, com has dit que era precampanya, l'enfrontam amb valentia per augurar nous èxits, no? I un poc d'aquesta idea.
També estàu satisfets de la feina feta en medi ambient, una de les àrees que ha gestionat més, sobretot amb el tema d'aquest programa ITR, que hem de recordar que fins dia 28 encara s'hi poden apuntar totes les cases que ho desitgin en aquest programa d'inspecció tècnica de residus.
Mira, jo crec que estem contents, però sempre ens ha acompanyat un cantet dins la nostra forma de fer, no? Som optimistes, però som inconformistes. Optimistes per una banda perquè creiem que per una banda hi ha la necessitat de veure les coses d'una altra manera, perquè el triomf ha estat, al cap i a la fi, el reciclatge ha augmentat de forma mínima, però en 4 anys que no s'havia fet res aquesta forma mínima i ja sabíem que els resultats esperats eren aquests, podíem creure que en CTR podíem arribar a un 50%, però han de ser realistes. No, és impossible arribar a un 50% quan el 50% se comença a generar a partir de porta a porta. I en vista que la impossibilitat que teníem de poder enfrontar es porta a porta, doncs anem a trobar solucions. Per tant, lo d'inconformistes ve d'aquesta manera. És a dir, som optimistes en els resultats perquè creiem que encara podem anar més, i som inconformistes perquè creiem que no ens hem d'aturar aquí. Evidentment, es porta a porta és subjectiu, però per arribar a l'objectiu hem trobat, tot i la impossibilitat d'arribar a l'objectiu en aquesta legislatura, hem trobat la possibilitat de poder entrar de qualque manera a obrir camí per arribar en el porta a porta.
També xerrau de transparència i publicitat, a subvencions, ajudes a associacions, per exemple. Heu assolit allò que desitjàveu pel que fa a la transparència i publicitat pública a l'Ajuntament?
Sí, mira, jo crec que hi ha dues coses importants en transparència. Per una banda, jo vaig quedar al·lucinat que les atorgacions de les subvencions no se donaven a dit. Se donaven a dit sense cap mena de valoració. I simplement dues valoracions típiques de l'administració pública fins a dia d'avui. Això sempre s'ha fet així. I això sempre s'ha fet així. I la matam. I després altres, tu me caus més bé, tens més dobbers. Doncs, evidentment, és una mala praxis de dobbers de dobber públic, i crec o bé crec no, estic convençut que hi havia la necessitat imperiosa de voler fer aquest canvi. Per tant, la meva feina va ser publicar unes bases de subvencions i a partir d'ara donar tot en puntuació. I el que no se puntua se fa un conveni. I així, de forma transparent, els convenis surten reflexats en els pressuposts, tothom pot veure què cobra i després tot surt publicat, el tema de se fa una valoració per punts i proporcionalment se distribueixen els dobles. Tenim una partida concreta i aquesta partida concreta l'anem repartint en els punts. I se fan traspassades, és a dir, repartim fins al darrer cèntim que poden repartir les associacions. I un altre element de transparència, crec que torno insistint a la ràdio, perquè fruit de 3 anys de projecte tenim que el que són els plenaris se poden escoltar en directe i a més se poden escoltar després per internet. I crec que això és un element de transparència que tenim com a administració municipal.
Precisament, el pròxim punt que vosaltres destacau ha estat el tema de la ràdio local, que ja vas manifestat, satisfet de poder-la tenir certificada legal en condicions.
Sí, perquè a més, quan vaig començar, sempre he estat un cul inquiet i fins i tot me'n record que anava a configurar l'ordenador jo, bé, en el final, això quan t'hi fiques dins massa dins una cosa i te'n dones compte que no pots donar sortida a tot. I per tant vaig comprometre, com a personalment, ja no professionalment, en la ràdio. I vaig pensar que això no era el camí i efectivament després concretament, com podeu escoltar en Àngels i en Ferran, que ara no hi és, però que són les dues persones que han pogut desenvolupar això i sobretot molts amantesos en l'aire de com ha de ser una ràdio municipal.
Després també parlau de neteja de Torrent. De fet, no sé si la setmana passada o l'altra que varen fer una visita d'obres en el Torrent de Sant Miquel, s'està fent feina. Aquesta legislatura s'han cuidat bé els torrents.
Els torrents ha estat el gran debat de la legislatura, no? Sempre ha hagut que el PP deia que no se feien els torrents, quan el PP, com a molt, en la passada legislatura va arribar a fer 36 quilòmetres i en el 2015 fins al 2017 tenia uns 126.000 metres, sí? No? 126 quilòmetres. Per tant, crec que quan hi ha les dades que contrasten objectivament un fet, tots els debats són parafernàlia política en aquest cas. Evidentment s'ha fet una feina concreta en els torrents que mai s'havia fet i sobretot s'ha protegit espais que fins ara no s'havien protegit. Per exemple, tots els espais que colinden tot el parc natural de l'Albufera doncs també són elements que crec que s'han de valorar. Per tant, dues coses, bona gestió de torrents i bona gestió de territori.
Sí, passam ara al camp de la cultura, la implicació ciutadana, cultura popular, tot això. Com ha estat aquesta legislatura?
Ha estat frenètica, sí. Jo concretament en els darrers... He estat un any i mig, bueno, i soc, continuo sent, un any i mig regidor de cultura i m'he ficat en cos i ànima amb el tema i penso que hi ha dues coses importants, donar potenciar els espais de cultura i sobretot el que jo he definit com fer de la poble un poble culturalment saludable, no? I crec que tota aquesta energia o sinergies que poden tenir dins l'àmbit cultural que desprèn de qualsevol banda, per exemple, tenim la biblioteca que possiblement no tingui res a veure amb la congregació a Manco directament, sí que tenim espais més nodrits, millor condicionats i sobretot una de les coses que jo he intentat potenciar és que la gent entri qualsevol espai però que entri, perquè una vegada que una persona entra comença a veure què hi ha allà dins, quins serveis se presten, quins tallets se donen i fins i tot la programació que potser la congregació agafa el fulletó i veu que en el museu se fan uns tallers. Per exemple, el programa de dissabtes de Can Planes no és res més que una fidelització de les famílies, perquè és vera que el públic a qui va dirigit és el públic jove, però sí que és vera que a la vegada les famílies que acompanyen aquest públic jove doncs ja poden dir, oi, ja que el meu fill o la meva filla van a el taller de dissabtes a Can Planes, ja puc fer el taller de dibuix que fan els dissabtes i així ja aprofitar, en el de ceràmica que fan els capvespres. No sé, crec que la intenció de cultura és veure-la com a conjunt i per dues bandes és potenciar la cultura en general i sobretot que la gent se n'adresqui d'aquesta cultura, no? I crec que la poble s'enveja de molt de pobles que tenint els dobles que tenim, perquè tenc un pressupost que fa brostar molt més la imaginació que res més, traiem moltíssimes coses. I a més, vull valorar la feina que fa el meu equip, perquè al final són 5 persones, uh-huh, o 6, i que traiem coses com, tan grosses com un tsunami, no? I, uh-huh, i el mes de la dona està potenciat des de l'àrea de cultura, la infància i la joventut també. Doncs hi ha moltes coses que al final cultura acaba sent una, és veritat que és una regidoria independent, per així dir-ho, però acaba sent transversal en sí, gairebé totes les activitats i tallers que se fan en el poble.
Uh-huh. Si vols, ara podríem xerrar de dues mesures ambientals destacades que no depenen de la gestió municipal, però sí que afecten a la poble, perquè les tenim totes dues aquí de vora, pal de Desmorterà i també de Salbufera. Salbufera, uh-huh, que ho deix de més hectàrees de protecció. S'ha anunciat ja el 2020 com inici el tancament de Desmorterà. Això molt relacionat amb Més, perquè a Més està aquí, o qui és qui encara, gestiona medi ambient dins l'àmbit autonòmic.
Efectivament, sí. Per una banda, tant una cosa com l'altra, la valorem positivament. Una banda, l'ampliació de Salbufera, creiem que és una ampliació necessària i positiva. I després, l'altre, que és l'estancament d'Desmorterà, nosaltres ja fa 2 anys ja vam presentar una proposta de resolució del plenari que tothom va votar per unanimitat, que van demanar primer de tot l'estancament d'Desmorterà, progressiu, i l'altre van demanar també una indemnització en el poble de la Pobla per part de GESA, que és qui gestiona Desmorterà. Per tant, tant una cosa com l'altra la valoraran positivament per dues coses. Una, perquè garantim el patrimoni incalculable de la natura, que evidentment la traducció fàcil salsa en tema de dobbers, cosa que entenc que no s'ha de valorar mai per dobbers. El patrimoni natural és el patrimoni que millor hem de conservar. I després hi ha l'altre, que és la protecció, la degeneració que hi ha arrel d'Desmorterà, per exemple, per la contaminació, que una vegada tancada, doncs protegim d'una altra manera. És a dir, protegim per llei el tema de l'ampliació de Salbufera, i també el tancament d'Desmorterà implica que no contaminen més en aquella zona. Per tant, crec que són dues propostes positives que possiblement alguns sectors no valorin ara fredament, però d'aquí uns anys, en el futur, sabrem que és l'opció correcta.
Mm-hmm. També gestiones l'àrea d'igualtat. Mm-hmm. Com a polítiques no discriminatòries, què destacaries d'allò fet, aconseguit aquesta legislatura?
Entenc que hi ha 3 coses que són importants. Una és el conveni que van firmar, bé, 4, jo diria 4 fins i tot. Una és el conveni que van firmar en el Consell de Mallorca, en l'obertura que van tenir la congregació de l'Espai de Dones. En la persona que he tingut la sort, en les dues persones que he tingut la sort de treballar, mos hem entès perfectament i hem entès que la Pobla era una prioritat treballar aquest tema, treballar igualtat. En aquest cas és en Martí Capó, que ja l'he entrevistat diverses vegades, i a vegades conjuntament amb jo i tot. Crec que és important tota la feina que han fet. I si bé és cert que nosaltres no tenim competències per atendre casos concrets o fins i tot per atribuir lleis, perquè en el final les administracions locals no poden fer lleis, sí que és vera que hem tingut la capacitat de fer polítiques o de fer iniciatives per apoderar la figura de la dona. La figura de la dona a tots els entorns. Hem fet tallers sota el nom de la Pelota Nom de Dona, on treballàvem tallers multidisciplinars. Han treballat, i això és la segona acció que crec que és important, és Mes de la Dona, i dins campanyes importants, que és aquesta del Mes de la Dona, que no ens conformàvem en un sol dia, sinó que fèiem un mes sense d'activitats relacionades amb el món de la dona, directa o indirectament. I després també, una de les campanyes més ambicioses que he treballat, i que no sabria mai l'acceptació que tindria, i que crec que està positiva, és la reflexió sobre aquest poble, bueno, això és el nom de la campanya, aquest poble no discrimina, que intenta donar peu o donar a entendre la diversitat que té el nostre poble. I no només una diversitat de gènere, sinó una diversitat de cultures i d'ènies, que creiem que vam aprofitar aquesta campanya per obrir-la i canalitzar, si bé és cert, el de aquest poble no discrimina, i van fer una campanya que se deia aquest comerç no discrimina, per potenciar sobretot aquestes diversitats que tenim dins el poble. I sobretot van ser el primer poble que van celebrar l'orgull gay d'aquella manera. No, evidentment no van dur 2 carrosses, però sí que és veritat que van celebrar la nostra manera l'orgull gay. Cosa que va ser interessant, perquè els periodistes me demanaven com a la Pobla se feia l'orgull gay, no? I dic, bueno, és que en el final els canvis estan per això, no? Per de sobte arriben i de sobte se queden, no? I espero que enguany se pugui fer una altra vegada aquest pal de no discriminar. Van començar amb dues activitats i hem acabat amb unes 7 o 8 activitats, cosa que, com t'he dit abans, cultura aporta, i sempre cultura sempre la pots canalitzar com vulguis, i en aquest cas la van canalitzar per fer tallers d'apoderar aquest tema d'igualtat, no? Després, un altre dels temes importants que crec que també ha sortit és tot el compromís que ha anat firmant políticament tots els grups polítics dins l'esfera municipal. Han adquirit molt de compromisos, tant des del Consell com del Govern, com propostes de diferents partits, que sempre hem anat a l'una amb aquests temes. Afavorint en campanyes contra la violència masclista, i fins i tot iniciatives que fins i tot cap dels partits s'esperava que això sortís en banda, i possiblement sigui aquesta d'aquest poble no discrimina. I la darrera cosa que volia destacar és que s'han anat elaborant plans d'igualtat intens ara, i ara mateix estem en l'aplicació del pla d'igualtat a l'Ajuntament de Sabadell, cosa que s'havia fet i ubicat dins un calaix típic, i ara ja no està dins el clàssic, sinó que està de fora, i que a més estem en implantació i estem amb això, cosa que me sent molt orgullós, perquè no veníem de res, o veníem de res, perdó, i ara tenim estem dins la sintonia. No som pioners, però estem dins la sintonia.
Una gran nit cultural de la Pobla és Art i Copes, però aquesta legislatura n'ha nascut una altra lligada a l'espai aquest del passeig del tren.
Exacte.
Te sents orgullós també
molt
del canvi que...
De fet, de les accions més interessants. De fet, això ve d'un test, vaig fer una assignatura a la carrera que se deia Sociologia del Risc, i vaig llegir un test que l'Ajuntament de Londres, va ser Broken Windows, i l'Ajuntament de Londres tenia un carrer excessivament degradat, amb molta delinqüència, i bueno, varen... L'opció que van fer, van contactar amb diferents urbanistes i van dir, bé, que l'Ajuntament pagui tot la reparació dels vidres, posarem cocials, posarem llum i tal. Total, que mesos després de fer aquesta reparació de tot l'espai, varen fer una gran inauguració, i la gent varen veure que els nivells de delinqüència varen baixar. Bé, tot això m'inspira per aquell espai, que és aquell passeig que està degradat, per començar a fer canvis disruptius. I en aquest cas, dos canvis disruptius van ser: anem a fer grafitis allà, perquè la connotació del grafiti sempre és negativa, mm-hmm. és com a pintades a la paret, però anem a donar-li un caire positiu i connectat en el poble. Què passa? Se'm posa en contacte l'Institut Jove, IBE Jove, i m'ofereixen la possibilitat, perquè més conec els talleristes i això, de poder fer un camp de treball aquí. I dic, perfecte, anem a fer un camp de treball i anem a treballar el tema de grafitis. La primera ho feia un poc, però ara quan ja duia tres edicions, doncs les coses milloren. I vaig dir, mira, que no quedi en pintar dos grafitis, sinó anem a fer una gran inauguració. I me'n recordo que les revistes a plaça me diuen, no, és que aquest regidor ho treu tot a la viada. I dic, és cert, perquè era dimecres que xerràvem de fer, no, això ho hem d'inaugurar, i el divendres ja feien la inauguració. I varen venir, bueno, me'n recordo que van fer unes targetetes per prendre el cafè, bé, tot això, i varen venir unes 300 persones. I ja l'any següent varen ser 1.000, i veig que a poc, ara en compro més de qualque manera també col·lectius com Col·lectiu Senegreta o altres col·lectius que puguin venir a col·laborar, i estem treballant en que aquest espai ja no és el que era, per una banda, i jo crec que l'imatges més interessants com en aquell passeig i van poder posar un quadre o una escultura, no? Que era com el passeig oblidat. I penso que ha estat aquest canvi de sinergies d'aquell espai, i l'intenció és anar ampliant el nombre de grafitis que hi ha allà.
En aquest moment s'està duent a terme el judici sobre el procés, sobre l'1 d'octubre. Vosaltres heu rebutjat de forma contundent tota la violència que hi va haver lligada en aquell dia i l'empresonament posterior dels presos polítics.
Efectivament. Sí, ahir precisament estava mirant el judici. Bé, vaig mirar una estona, tampoc no vaig estar tot el dematí mirant. I des de més per sempre ens hem mantingut fidels en el dret de decidir. no creiem que hi hagi cap eina que pugui suprimir el dret d'una persona o que hi ha més democràtic que decidir quin... És que anem a analitzar un poquet el fet, m'estan jutjant perquè jo vaig demanar, que sóc un demòcrata, vaig demanar a la meva democràcia, als meus ciutadans i ciutadanes, a veure si realment vol un futur. És a dir, m'estan jutjant per demanar... És com a kafkià, no? M'estan jutjant per demanar a veure si estan d'acord amb una cosa. Clar, evidentment, la resposta va ser totalment... En aquest cas, si parlàvem de disruptiva positiva, en aquest cas va ser disruptiu totalment negatiu. En el sentit que va ser desproporcionada amb unes accions violentes per part de la policia i ve una ciutadania bastant calmada i, evidentment, la situació ja mos pareixia kafkiana a priori i quan va passar tot això, que jo fins i tot no els meus pronòstics no encabien la possibilitat de que hi hagi aquesta repressió policial i al final hi va ser i me va sobtar moltíssim. I dic fins a quin punt pot ser això possible i després ve l'aplicació del 155 i després i anem així i és com una cosa molt més... I de qualque manera també hem volgut mostrar això dins la concordança política, vam fer Groc 155, una exposició on se destacava el groc, no precisament per una cosa política, sinó per mostrar que diferents sectors que no són polítics concretament també tenen opinió, sobretot per una cosa, que és la llibertat d'expressió. I mos hem volcat en la llibertat d'expressió tant de, en aquest cas dels polítics, o dels polítics de Catalunya per la 1 d'octubre i sobretot també amb el Tònic, no? Que en el final llegint la sentència concretament amb el Tònic és una cosa hiperliteral de les cançons. Personalment, a mi amb el Tònic no m'agrada personalment, però no perquè jo no m'agradi i si m'agrada o no el contingut de les cançons també això m'és igual, perquè si no m'agrada és tan democràtic com dir jo no l'escolt i ja està. En el final, veurem que jutjam, no? I més per sobre, s'ha mantingut sempre en la llibertat d'expressió.
Mm-hmm. També us heu preocupat per la normalització lingüística, la normalització del català a través de polítiques que heu pogut dur des de l'àmbit municipal.
Mm-hmm. Sí.
En quin sentit han estat aquestes polítiques?
Sí, vam intentar fer una campanya, de qualque manera, per poder potenciar algunes paraules que s'havien perdut dins el vocabulari tradicional, en aquest cas de la pobla. Però no m'ho bastava dir ai, hem perdut aquesta paraula, sinó van anar comerç per comerç a analitzar quines paraules s'havien anat perdent. I se van destacar 10 paraules de cada comerç i van fer un cartell, bé, diferents cartells, no? Però per cada tipus de comerç. Vam analitzar cada un dels comerços que teníem i van veure quines paraules havien començat a entrar en desús. I van fer cada un dels cartellets. I a més això anava acompanyat en que totes aquestes paraules, si tenien algun dubte o això, el nostre assessor lingüístic els resolia i a més els oferíem la possibilitat de contactar amb l'assessor lingüístic per poder, si tenen algun dubte per fer la seva carta o per fer algun producte que no sap com s'anomena, nosaltres els oferim aquest servei. A més de correcció de documents, que també és un servei gratuït, que la gent encara no l'utilitza molt, però bueno, que està obert i que la gent sàpiga que el tenim. Sí, mm-hmm. Sí.
I en darrer lloc, destacau també l'arribada del tren elèctric a la Pobla.
Sí, era una demanda històrica i jo crec que tant la Conselleria d'Innovació, que és d'Esquerra com la de Territori, bé, la d'Innovació rep fons europeus, que al cap i a la fi la d'Innovació és la que acaba gestionant més dobbers per fer-lo del tren elèctric, doncs entenem que dona sortida a dues demandes històriques. Primer de tot, el tema dels temps, estalviem uns 10 minuts, i segona, un dels temes que crec que eren importants és el tema de la contaminació. Però torna a entrar dins el cantet nostre, que és optimistes però inconformistes, és a dir, som optimistes perquè s'ha electrificat, però entenem que encara ha d'haver dues mesures més, millores de freqüències i millores de preu. A partir d'aquí, crec que aquesta pròxima legislatura segurament ho podem arribar a fer.
Mm-hmm. I ja per acabar, te volia demanar també per una altra llei important d'aquesta legislatura, és la llei del canvi climàtic, mm-hmm. aprovada pel Parlament de les Illes Balears, a iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient que la gestioni més. Una llei molt ambiciosa,
sí.
Imagino que satisfets, però sobre la implementació de la llei, Serà fàcil o no aplicar-la?
Evidentment que no serà fàcil, però al cap i la fi és una visió molt futura d'una realitat imminent, que és el 2050, per dir que està molt, molt lluny, però en el final les sinergies i els ritmes que duim com a societat no fa que els canvis siguin molt ràpids cap en aquest tema. Simplement si féssim un poquet de liberalisme ambiental, que així mateix hi és, hi ha un problema de, sobretot de contaminació a tort i a dret. Posam manco les primeres fites i quins són els camins. Primer de tot, potenciar les energies renovables, i segon, i crec que això també estava connectat en el tema d'esmorterar, i segon, com deia, és el tema de la mobilitat, no? Una mobilitat elèctrica pensada sobretot en reduir les emissions ambientals, i sobretot també important també i lligada, crec que és la llei de residus, que crec que una de les conselleries que ha fet més feina en futur i en present ha estat la conselleria de Medi Ambient, cancel·lada per en Vidal, i penso que ha estat valent perquè espai hidrològic, bé, és que en el final, així, és veritat, el que et deia en el començament, en el final la valoració que fas de les coses en el present sol ser com sempre molt negativa, però en el final mires un poquet de retrospectiva, aquestes targetetes no són res més que retrospectiva del que hem fet, no? Ho veus d'una altra manera i veus que has fet coses i han estat valentes i segurament seran positives per al futur de la nostra petita i en el final.
Boníssim, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima.
Gràcies.